ràdio comença...
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passant 6 minuts de la una del migdia, Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Boníssim dia, perquè avui torna una persona important en aquest equip.
Sí, de seguida saludem en Pau Espar, que es reincorpora després del permís de paternitat.
Que s'ha fet, bueno, s'ha fet molt ràpid, perquè només ha agafat primer les 6 setmanes obligatòries i després ja farà la resta.
Mm-hmm. El Pau Espar, que se l'ha enyorat molt perquè és com una samarreta blanca. És aquell clàssic que tothom ha de tenir sempre a l'armari. Que sembla que no, saps? Però de sobte, si no el tens... És veritat.
No acaba de ser la floreta que tu et pensaves,
no, ja estigues pensant,
eh?
Preciós. Deixa-la acabar.
I això que vas amb un... samarreta blanca, Roger, eh?
Sí. És que és preciós.
No
és que
culpau
una samarreta blanca bona, d'aquestes sí, de qualitat, de gramatge fort, que qualsevol dia te la pots posar, que sempre t'arregla... T'ho
però,
arregla
perdó,
tot,
et fa un locazo. Però per fer d'advocada del diable, mai fa il·lusió comprar-se una samarreta blanca, m'entens
sí,
o no?
Sí, el primer dia, a Marta, veure... que té aquell color tan blanc que gairebé li leja.
A mi mai m'ha fet il·lusió comprar-ne una, eh?
Però és que és molt millor que la il·lusió, la samarreta blanca.
És la seguretat.
És la seguretat. Bé, és saber doncs que res pot anar malament.
Sí, Pau, jo no acabo d'estar d'acord amb la, que siguis una samarreta blanca, però escolta'm,
però
benvingut.
Mira, una Britney Spears, que és una, diguéssim, un vestit de lluentons, però només el fa servir un cop a la vida.
Se m'està fent llarga la metàfora.
Et fa il·lusió aquell dia. No, tema, és molt millor ser una samarreta blanca, en resum, que ho deia com un piropo i ara no vull que quedi que s'entengui malament.
No, no, ara felicitarem amb calma quan torni.
I tu ahir, què? Com va anar amb la Neus? Que
és veritat.
Ahir vam presentar el llibre de la Neus a la muntanya de llibres de Vic.
La Neus Rossell del Búnquer,
sí,
de Catalunya Ràdio.
No és per res, però vam rebentar la llibreria. Vull dir que va venir molta gent.
Quin aforament hi havia?
Va anar molt bé. Home, jo crec que potser hi havia unes 70 persones, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí. Vull dir que molt bé. Un llibre que us l'hauríeu de llegir, eh?
I et va dir alguna cosa interessant, ella?
Que explica l'escola des de dins i està escrit amb molt humor. Hi ha molta crítica, també, que hi ha mestres que estan bastant emprenyats, eh?
De com, home, i tant. Ho sabem nosaltres,
de com
que tenim familiars que
en general
mestres.
El col·lectiu de mestres i
no
també...
No n'hi ha per menys, sí.
D'allò. Escolta'm, posa la Batgirl.
Poda romàntica, poda satànica, una maniàtica, segueix la tàctica.
La veritat és que ja fa dies que no parlem de la Batgirl i podem dir-vos que portem notícies molt esperançadores per Catalunya.
Les coses com siguin, nosaltres estem il·lusionadíssims. El que passa és que ens il·lusionem amb ben poca cosa. Llavors, després, les decepcions són gegants.
Sí, clar.
Però el cas és que la Batgirl penjava fa unes 36 hores, més o menys, un Instastories, on se la veia asseguda, molt relaxada ella, mentre dues persones del seu equip la maquillaven i pentinaven. Doncs alerta a la conversa que tenien.
Estás de Barcelona como esta y seguro que dice
sí,
que
sí. Sí, me ha escrito varias veces. Dile a la Alba que yo quiero hacer algo con ella. Yo, tranquila.
Lo harás.
Y está muy insistente.
¿No te parece que lo de fiebre sería lo más?
Amor, no hay que hacer algo nuevo. Lo he oído y
fiebre está, remix ya, pero sí, bueno, espera. Sí.
Ahora en vez de sacar música nueva, que remixe todo lo que ya tiene.
Primer de tot, per què parlen com si l'Alba Farelo no estigués allà?
Sí, perquè, efectivament, ella no participa a la conversa. Però jo demanaria cinto tensió, per favor.
Déu
per favor,
meu.
Què
home,
ha passat, ja?
Home, no. N'ha passat alguna de molt grossa, ja es veu.
D'entrada, farem la transcripció del diàleg per si algú no entén el castellà, perquè tampoc no acaben de parlar gaire clar.
No, però sona molt, també.
Diu, un d'ells, és de Barcelona, com aquesta, i segur que diu que sí. L'altre contesta, la Rosalia a mi m'ha escrit diverses vegades dient... Digue-li a l'Alba que jo vull fer alguna cosa plegades. I jo, tranquil·la, ho faràs. I llavors especulen amb la possibilitat que aquesta col·labo sigui una remescla de fiebre, tot i que el noi no ho acaba de veure clar i diu que hauria de ser alguna cosa nova. Us ho imagineu?
I se m'està fotent la pell de gallina.
A mi també, és que seria. I a part, una manera de celebrar aquesta cançó que suposo que d'aquí poc farà 10 anys ja. Bueno, no ho sé, perquè ja fa molt de temps.
I que al final les nostres dues grans divas catalanes, que és el que són, fessin una cançó plegada, seria meravellós. I a mi ja, deixeu-me somiar, perquè ja que estem... Ara mateix estem al barco dels somnis.
Absolutament.
Sí. Ja que hi som i que estem instal·lats i hem comprat el tiquet, tant de bo la cançó en català seria fantàstic.
No passarà mai. Jo crec que
no
ja ha cremat aquesta carta a la Batgirl cantant amb la seva germana Muixca. Dubto que la cançó sigui... Però... De fet, jo crec que elles dues es relacionen en castellà.
Però escolta'm una cosa.
Quina merda.
A veure, sí,
si se m'està enfonsant tot.
Si la Rosalia t'ha escrit diverses vegades...
No, ha escrit el maquillador, eh? O el perruquer, no sé què feia de les dues coses.
A la primera li has de dir que sí?
Sobretot perquè
et fas pregar.
Clar, perquè a mi em sap greu per la Batguiel, però jo, si fos la Rosalia... És a dir, entendré que la Rosalia ignorés la Batguiel davant d'una proposta de col·laboració.
Perquè la Rosalia està per sobre d'Alba.
Home, està molt per sobre.
Sí, sí,
està molt per sobre.
La Rosalia va a la Met Gala i l'Alba...
És amiga de l'Anel o no? Clar, sentia una expressió molt més internacional. La Batguiel just ara està començant a fer aquest pet, que per nosaltres és una gran estrella, però així més nivell internacional l'està fent ara.
També et diré, no és per aigualir la festa, però la Batguiel, què hi té dir a tot això? Perquè la veiem en aquestes stories, ella calladeta mentre els altres especulaven, doncs ella afegeix en el text de les stories: aquest equip està delirant, no els feu cas.
Però per què ho penja?
Per què ho diu? Clar, si sabem que tant ella com la Rosalia s'agraden i tenen ganes de col·laborar, per què ho diu? És que he revisat la hemeroteca per veure què diuen l'una de l'altra. I llavors m'agradaria que sentíssim primer la Rosalia parlant de la Batguiel en un directe seu d'Instagram de fa un any.
Para cuando colaboración con Batguiel. Pues sería increíble hacer algo juntas, me gusta mucho ella. Me gusta un montón. Tremendo culo, en acción, me encanta. Es una reina. Y siempre sirve mucho, me encantan los outfits, las coreos...
L'admira. I la Rosalia és veritat que és una mica persona que li agrada quedar bé i que sempre tira floretes a tothom dient que m'encanta, m'apassiona.
No direm que és una falsa, però sí que
però
és
jo
molta
crec que
floreta.
Bé, és una persona que tira molt de floreta. Sí. Però diria que és genuí, això. I ara, si us sembla, un recull de l'altra banda del que ha anat dient la Batguiel de la Rosalia al llarg dels últims anys.
Si algun dia se da, puede ser que se dé perfectamente, ¿eh? No es que no se pueda dar, pero Rosalia está grabando videoclips con Cardi B.
Bueno, yo
tienen tiempo, pero me refiero que como ella está centrada en su cosa y estoy centrada mucho en mi cosa ahora, ¿sabe?
Entre. Yo siempre me he sentido identificada. Siempre he sentido que yo y Rosalía tenemos algo en común, que no tenemos nada en común musicalmente, porque las dos apreciamos algo que no es naturalmente nuestro.
Penso, ella potser una mica més reticent, la Batguiel la veig, però de tota manera, opinió meva. Si us agradeu, emboliqueu-vos. Això s'ha fet tota la vida. Sí. Hi ha aquí una tensió musical que no es pot aguantar.
Necessita,
per favor, col·laboreu.
Coincidint una nit de festa major.
Sí.
Saps allò que dos que s'agraden, però necessites alguna cosa que ho facis
esclatar? Correcte, correcte, és això.
També et diré que per mi l'instastory que penja la Batguiel és de sobrada. Perquè, o sigui, per què has de penjar aquest instastory en volum quan pots treure el volum o posaré una cançó per sobre? És perquè vols llançar al món un missatge de la Rosalía en val darrere.
Clar. O que la col·laboració està en camí.
I vol provocar.
I que ja forma part una mica de la... De la campanya de
seria
promo,
molt gros, N'estarem parlant aquí al programa com a mínim 3 anys,
És que si ens passa això és donar-nos de menjar una colla de famats, O sigui...
Som els coloms de la plaça Catalunya,
ens
nosaltres.
Ens hi agafarem de mala manera. Ya no te quiero como
antes. Bueno, estamos aquí en el Marc. Estamos preparando todo. Y me estoy haciendo el pelo, tengo la mitad hecho y la mitad no hecho. Así que paciencia, trust the process.
Bé, a punt d'arribar un quart de dues, aquesta nit la revista Vogue ha publicat un reportatge de Rosalia on es veu les hores prèvies a la Met Gala i es veu la catalana a la suite de l'hotel de Nova York envoltada de tot el seu equip d'estilisme i maquillatge i va explicant com es prepara.
So, aquí tenemos un poco de todo, tenemos unos corsés, porque así me va a hacer la cintura así de avispa. Y los zapatos también los tenemos por aquí. Y me van un poco grandes, así que le hemos puesto pues algo por aquí para que me ayude y no me caiga por ahí. Probablemente lleve este bolsito de aquí para llevar mis retoques, para llevar mis chicles, mi lo que sea, porque una tiene que...
Clar, jo t'imaginava la Rosalía abans d'arreglar-se, que acabada de dutxar i va amb barnús, amb la bata per l'habitació de l'hotel.
A veure, aquí ara explicarem una petita intimitat del Roger Grandell, que és que ell té una petita debilitat amb les noies amb aquesta mena de modelet no del tot arreglada, saps? El pijama, per exemple, no? La imatge no aquesta de la noia recent llevada. La samarreta de publicitat, no? Amb una
prefereix
calceta.
Prefereix mil cops això que no un vestit dels Oscars.
Llavors, el Roger va veure aquesta... la Rosalía vestida a la Met Gala i va dir, guapa, però ja està. I l'ha vist aquí, amb el cabell despentinat.
Sí. Sense maquillar.
Amb aquest albornús... I ha dit, escolta, aquesta noia m'agrada.
Sí, el natural. L'he vist...
Tot i que de vegades aquest natural és molt maquillatge, Que hi ha molt esforç també en fer una bellesa natural, però no sé en el cas de la Rosalía si ja portava una mica de base.
matí dic...
És guapíssima, sigui com
sigui. No havia caigut i...
I n'estàs una mica.
I ara n'estic bastant de la Rosalía.
Normal, benvingut.
Està molt mona en aquest vídeo, a més, i molt simpàtica.
Clar, això és les hores prèvies a la Met Gala. Recordem que ahir vam criticar moltíssim el look de la Rosalía, que no ens havia agradat com anava vestida.
Hi ha algunes revistes per això que la van situar com una de les millors vestides.
Sí, sí, sí. Doncs ella explica com va escollir aquest look quan va saber la temàtica de la gala.
Cuando yo vi que decían que el theme era Sleeping Beauty, pues yo pensaba, bueno, lo primero que me viene a la cabeza son los sueños. Entonces, cuando uno está a punto de dormirse, cierra los ojos, lo primero que ves es darkness, it's the color black. So, for me, it's much more about that than... It's more cliché if I think about dreams and colorful. Colores, colores, no, it's more about black. Eso es el preludio a los sueños.
Perdoneu, però no és que
no. S'esforça molt en fer una resposta que es veu que està malament.
No provaràs l'examen, Rosalía.
No, com va dir... Complis dues pàgines, està malament, no has entès bé l'anunciat.
Però com va dir la Rita Rakosnik, que va venir aquí a comentar els modelets, es nota molt que ve del batxillerat artístic, d'aquesta gent que s'ha d'inventar arguments una mica, saps? Com que no és ciència, tot ho pots... Vestir, llavors ella ho intenta defensar a muerte. Està bé l'esforç, però no prova.
Parlant d'esforç, s'ha dedicat durant setmanes, explica, a preparar-se físicament per la gala.
Básicamente me preparé pel Met haciendo mucho cardio, muchas pesas, mucho pescado y verduras, mucha meditación y poco salir de fiesta. Y no te creas, he durado como un mes y pico haciéndolo. Consistencia, dedicación... Y compromiso. Y aquí estamos, hemos llegado... que no hemos llegado mal, creo yo.
Alerta pressió estètica, molt heavy,
Però és que el discurs de la dieta la Rosalía l'ha tingut sempre, i de fet, no sé si va ser la Met Gala de l'any passat o de fa dos, que va explicar que havia fet servir aquest mètode que també feia servir la Kim Kardashian, que es posen com un neopreno tot així aparatat i van anar a una sauna, que se suposa que et treu retenció de líquid tal no sé què. Vull dir que ho té molt a dintre. I a mi em sembla que no cal dir-ho en un vídeo de preparació de la Vogue.
Però és que aquest discurs que nosaltres tenim superinterioritzat de que no pots anar dient aquestes coses, a certes esferes no ha arribat encara.
Ja.
O sigui, elles per res es plantegen que això pugui ser...
No,
és la típica persona que veuria algú que s'ha primat i, hola, que guapa, t'has primat.
Sí.
Saps? Que dius,
li va dir això a la Kylie Jenner segur, vols
segur,
dir.
Segur, segurament.
Llavors, el reportatge m'ha agradat molt perquè també surt la Pili, la seva germana, que jo l'havia vist poc.
És que se la veu poc.
Se la veu poc, surt un moment, la saluda i explica que és la Pili qui li va despertar l'interès per la moda ja fa molts anys a la Rosalía i que és la seva germana qui moltes vegades li tria els looks.
Ven aquí. La Pili aquí, ella és la que recortava, hacía collages i jo aprendí de ella i ella hacía...
Nos forramos las carpetas.
Las muestras que venían en Vogue, que si era un perfume, una crema, bueno, la guardamos como oro en paño y yo aprendí mucho de mi hermana, de verla a ella haciendo collages. Con el tiempo voy aprendiendo más quién soy y a medida que voy sabiendo quién soy es como que puedo expresarme más a través de la moda. Me gustaría que se acordaran de los looks de calle, porque los looks de calle son looks que los hago rápido y algunos de ellos o los hago yo o los hago con mi hermana o los hace mi hermana.
Els looks de carrer, d'un gran interès perquè transcendeixin.
Són el que ens agraden, no?
I clar, no m'estranya, perquè si els looks que ens porta les catifes vermelles són aquests desastres, com el que portaven aquesta Met Gala, que no ens agrada gens, i que a més trobo que no la representa, en canvi amb els modelets que ens ha estat ensenyant aquests dies que ha estat a Nova York, per mi ha triomfat amb tots, o sigui, són modelets que criden l'atenció, que són... És que són molt millor el modelet amb la camisa de força i molt més original i molt més potent que no el que va dur a la Met Gala.
Vull dir que se'ls treballa, que s'ho pensa bé abans de sortir de casa.
Però també és que això, ella molt defensar-te el vestit aquest, però sembla que era un vestit que li anava una mica imposat, Vull dir que poc marge de maniobra tenia ella, que és una cosa que t'assignen.
Però per això ella reivindica tant això al modelet de carrer, perquè sap que és on llueix de veritat, on pot triar ella.
Clar, és on té llibertat de decidir.
I la seva germana, que és molt important aquí la seva germana.
És
la ment pensant de Rosalía.
Quants anys es porten?
Crec que
anem a buscar,
sí, 3, no ho sé.
4?
3, clar, són bastant de la mateixa edat,
i
vull dir,
sempre,
em refereixo.
Sempre han anat molt juntes, o sigui, sí, sempre han sigut sempre. Un pat.
Del 90 i del 92, del 90 la Pili i del 92 la Rosalía.
Dos anyets.
Mateixa edat.
I molt amigues, ja et dic, quan eren adolescents ja anaven juntes sempre.
Amb tot plegat se'ls fa tard, tantes càmeres i tant gravar, s'han d'afanyar, i en aquest moment descobrim l'Albert, que és membre del seu equip i explica que és un amic de la Rosalía des de l'institut.
Intentamos mantener la calma, aunque estamos a contrarreloj. Sí. Estamos que no queremos llegar tampoco tan tarde, Dios mío. A ver si Ana Wintour nos habrá cerrado ya la puerta.
No, 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 para ti.
Albert. Albert is my best friend from high school. And he controls, he knows everything. Albert, ¿cuánto nos queda?
45
versículos. Yeah, 45. Bueno, el tiempo se está acabando, así que ya para afuera, ¿eh? Que tenemos que concentrarnos. Venga. Besito.
I aquí s'acaba el reportatge i llavors doncs, m'imagino que s'acaba de vestir i cap a la Met Gala i la resta de la història ja la vam veure allí.
Que és quan li va agafar el que ella va dir, aquell Harry, que va haver de posar-se allà al cotxe estiradet així.
Sí, no has vist que s'ha convertit en un mem, pràcticament.
No, què va passar al cotxe?
Que no podia... A mi
es va marejar.
Ah, bueno, no sabia, i es va marejar això. Perquè com que aquest corset que es va posar per fer la cintureta de bispa, clar,
no la deixava respirar.
No s'ho gratuït, no podia respirar.
I es va haver d'estirar com a la furgoneta que la portava fins la gala. Ah. Així com estava, semblava que estigués ja en un estat preocupant perquè anava gairebé com a mòmia amb, amb els braços així creuats.
Passen pràcticament 7 minuts d'un quart de dues del migdia. Una de les carpetes que tenim encara pendents era saber com es diran els fills de la Marta Pombo, la mitjana de les Pombo, que, recordem, espera bessonada.
Sí, ara deu estar de gairebé 5 mesos i ha volgut organitzar novament una d'aquestes gender reveal parties per anunciar els genitals de les criatures que porta la panxa. No sorprèn, clar, en el cas de la Dulceida potser va sorprendre una mica més, però en el cas de les Pombo, gens.
Clar.
Perquè ho han fet totes i va molt en la seva línia de pensament. Llavors, la pregunta és, per què ha triat tant a fer-ho, si ja feia setmana que se sabien els resultats, i de fet tant ella com el seu marit, en Zama, ja ho sabien. Els que no eren els familiars que anaven fent porres especulant què hi havia dins de la panxa. Doncs bé, la resposta per què han trigat tant a anunciar-ho és que s'havia de gravar tota la festa amb tots els familiars, per tant reunir-los tots i quadrar agendes, per la tercera temporada del documental de les Pombo a Prime Video.
A ver, evidentemente, si hemos esperado tanto y ha sido tan coñazo reunir a toda la familia para contarles el sexo de los bebés, es porque va a salir en el docu, en la docuserie, en la temporada 3. Como es lógico, hoy sabréis el sexo por Instagram, pero lo que es el gender reveal en sí, eso podréis ver en la tercera temporada, que va a ser, pero os garantizo que va a ser muy divertido.
Clarament, tot pel show business, eh?
Elles tot, elles ho han venut, han venut. L'ànima al diable, la família sencera, tot allà.
Tot allà. M'agradaria llegir el contracte en Prime Video. Aquelles clàusules, aquelles coses, la lletra petita.
Ari el 3.
I a mi m'agradaria llegir també quan cobren per tot això.
A mi també, però crec que no ho sabrem mai. Clar, és que aquesta tercera temporada sortirà a la tardor com a d'hora. I la Marta Pombo parirà al setembre, per tant, no tenia sentit que es guardés l'exclusiva pel documental. Total, que ahir a la tarda va ser la festa del gender reveal i al vespre la Marta Pombo i en Zama van publicar una fotografia anunciant ja directament els dos noms de les criatures.
Val.
Es diran Maria i Candela.
A mi m'agrada Matilde, Maria i Candela. Estic a favor
d'aquest trio. Clar, la Matilde és la gran. Per mi n'hi ha una que és preferida.
Home,
perquè una es diu com la gran matriarca de les Pombo, com dient-li gràcies per haver-nos fent rics a tots, Maria. Poso el teu nom a una de les meves filles.
I la Lucía, en canvi, la germana gran allà mirant la festa dient, mira...
Creieu que ho va demanar la mateixa Maria? Em faria molta il·lusió que alguna criatura...
En teoria ella no sabia què hi havia dins la panxa, tampoc, eh? Per tant, crec que és una mica sorpresa i el documental suposo que es veurà com s'emociona ella sabent que una... Clar, a qui preferirà la Maria? A la Maria o a la Candela?
Home,
doncs està claríssim.
La Candela haurà de remar més.
Però sort que té un nom potent, eh? Perquè Candela sona fort, eh?
Home, Candela, et presentes al món... A mi m'agrada, Candela, estic a favor. Et diré... curiositat, eh? Però no sé com funciona. Quan estàs embarassada de dues bessones...
Qui
és la Maria i qui és la Candela?
Com ho pots saber?
Quan surten, què dius?
La primera serà la Maria i la segona la Candela, no? Per ordre.
Però llavors ja estàs dient que una és preferida, eh?
Però quan te les poses allà al davant, les mires i dius, bueno, va, quina fot més cara de Maria?
Això, la gent que tingui fills bessons, que ens ho digui, sisplau.
És veritat, que ens ho expliquin. Però... quin patir, no? Que tu saber com a filla que durant uns segons no vas tenir nom? Perquè tots naixem ja amb un nom.
No, és veritat. Hi ha gent
que noms estan assignats ja.
No, però hi ha gent que s'espera també a tenir el bebè.
A mirar-lo la cara i dir a veure de què fas.
Sí,
jo conec casos propers de gent que deia, mira, estic entre, quins eren, Nil i Marcel, fins que no li vegi la cara no li posaré el nom.
Sí, la meva amiga Marina no sabia com es diria el seu bebè, li dèiem el baby, fins que va néixer.
Mira, això et fa especial d'alguna manera.
Home,
per cert, Martín Pombo segueix sent el rei lleó de la família, eh?
Home, clar.
El seu tro no li discuteix ningú.
De moment ni un cosinet.
Re. Que como agua de mar somos la
ola que suena el chocar. És veritat que sóc la persona referent que tenen allà. És la persona que està 24 hores amb ells i sí que és veritat que intento...
Aquí ens emocionarem, ja aviso. A l'últim programa de La Turra, el format de tertúlia de 3CAT, presentat per l'Alba Riera, han entrevistat la Noemí Galera.
La directora de l'Acadèmia d'Operació Triunfo ha passat per la Turra dedicada al fet de ser mare, val? Mm-hmm. I ha fet com una entrevista on ha parlat molt del seu rol material amb els, maternal amb els Triunfitos, però també amb la seva experiència com a mare de l'Aina i el Lluc, que són els seus dos fills, que ja són adolescents. És una conversa molt íntima i propera, on la Noemí s'obre molt i s'explica, per exemple, que té el síndrome del niu buit sempre que acaba Operació Triunfo. Quan de sobte queda l'acadèmia totalment buida.
Ah, llavors es trenca.
Clar, té això, que es troba malament. Clar. Com ho he dut aquest any?
Aquest any no ho he portat gaire bé.
Aquest any en
estava
concret?
Aquest any estava molt cansada. I sí que és veritat, jo sóc molt conscient de que ells han de volar, ho tinc claríssim, i que és el que toca. Però, clar, de passar 3 mesos d'estar amb una intensitat i convisquent amb les mateixes persones durant 3 mesos, a cri, clar, de cop i volta ho agraeixes, el cos ho agraeix perquè necessita descansar. Per una altra banda, clar, és com si et fessis un detox, no?
Bueno, és com una addicció, fer Operació Triunfo.
Sí. Ella és que ella ho estima a parts iguals, eh?
Sí, perquè jo crec que et desquicia, però també hi poses una part emocional tan forta per com parla dels Triunfitos. A més, és que té relació amb Triunfitos del edicions del 2003, que ja ningú recorda qui són, i ella té relació amb aquestes persones i les acompanya. També parla de com s'endú els problemes a casa i com de malament porta les crítiques que rep moltes vegades sent la directora d'Operació Triunfo, i de fet diu que ho porta tan malament que de cara a l'any que ve, si hi ha Operació Triunfo, que per cert, deixa entendre que sí que hi haurà una...
Sí.
Ja
no?
Ja...
Però encara no està confirmat del tot. Mm-hmm.
Ai, no recordo
dir,
ara ja.
Oficial encara no és, no?
Antinet ningú... explicava uns dies que ells ja estan preparant en la nova edició d'Operació Triunfo.
El PowerPoint
no
ja està presentat a Prime, eh?
Sí, però sí. Jo el Tinet, perdoneu-me, eh? Però aquest sí que li agrada el conte del Pere i el Llop. Perquè aquest cada any diu que hi haurà Operació Triunfo i molts anys no ha estat veritat.
Ell et diu que ja estan treballant en la propera edició, llavors es tracta de si la molt, poden col·locar. Sí, sí.
Bueno, tant és, el cas és que diu que la pròxima edició que hi hagi d'Operació Triunfo anirà setmanalment a la psicòloga o psicòloga, igual que fan els Triunfitos, perquè ho necessita per gestionar tota la situació, que encara em sembla que ha aguantat prou sense anar-hi.
Sí, 20 anys.
És una...
Sí, 20 anys.
No, vull dir que potser hi ha anat per altres motius, on... però així durant el concurs a mi em sembla supernecessari. I sobre el fet de ser mare, explica que ella va tenir la seva filla gran quan ja tenia 42 anys, va sentir la pressió de l'entorn, perquè, clar, va ser mare com si siguéssim una mica gran, no? Explica que es pensava que fins i tot potser no seria mare.
Pensava que no seria mare. Ja, ja tenia, quan jo vaig començar la meva relació amb l'Arnau, jo ja tenia 42 anys, amb una vida amb molt estrès, no sé, dius, és que ara no em quedaré ni de conya, no? I em vaig quedar de seguida. No és que digués que no volia ser, és una cosa que no m'ho plantejava. Però sí que és veritat que hi ha una etapa quan les teves amigues en tenen, perquè clar, les meves amigues tenen fills que tenen 20 i pico, 30. Doncs quan elles comencen a tenir fills, sí que és veritat que hi ha mirades que diuen, bueno, i tu quan?
I tu quan et tocarà?
Clar, clar. I és que sobre els 42-43, que també és un embaràs de risc, o sigui que segurament devia passar els seus patiments.
Sí, com a última pregunta, l'Alba li pregunta què li agradaria que els seus fills recordessin d'ella com a mare, no? Com vol que recordin l'Aina i el Lluc a la Noemí, a la seva mare? I atenció, perquè la Noemí se'ns emociona, i nosaltres també, eh?
M'agradaria que tinguessin el record que tinc jo de la meva. Que encara viu, afortunadament, tinc aquesta sort, i són les estones de riure, de família, que al final és el més important. Mira, serà possible.
Jo també. Sincerament, estimades, ho deixem per la setmana que ve, perquè estem emocionades ara.
En resum, l'Alba Riera li ha fet una entrevista molt maca a la Noemí Galera i la podeu recuperar a 3CAT, com sempre, a la Turra els dilluns.
Mm-hmm. Estan molt emocionades, eh? Les imatges. Sí.
Bueno, m'han fet de parada, de veritat. Totes dues s'obren molt.
Sí, és un
tema que, bé...
Sí. Agafades de la mà. No, fantàstica. Recupereu l'entrevista.
Aquí el programa estem molt especial mares, també, últimament.
Bueno, no parlem sobre embarassos. Cada dia parlem de mares.
Però és que, perdona, bueno, no és culpa nostra que hi hagi un baby boom a la indústria dels famosos.
Catalunya. I que jo ara ho sento molt, però...
També ens hi fixem més.
No, però porto unes ulleres i les ulleres són les de ser mare.
Porto unes ulleres de la maternitat.
Tot ho llegeixo així,
si
clar.
Si seguim així, anem preparant la Catalunya dels 9 milions, eh?
Sí.
Perquè s'està...
A veure, tu també, Roger, et creixes ràpid,
fort,
home, bueno, vols dir...
Bé, 2:15 del migdia.
Parlant de bebès i de baby boom, som-hi!
Molt bon dia!
Ben tornat!
La paternitat, visca! També, sí. és present.
Com esteu a casa?
Com va en Ferriol?
Bé, prou bé. Jo diré que, almenys ara, en aquesta primera fase de 6 setmanes, els dies més complicats van ser els primers. Ens hem adaptat ja a la rutina una mica, eh? Que la rutina vol dir que es desperti cada nit, cada 3-4 hores, però anem fent.
Té còlics o no, en Ferriol?
De moment no.
Que
i
bé.
Sobretot qui ho pateix més és la mare. Que
la Núria està bé, eh?
Sí, abraçada, li dóna pit i exacte. Ha d'assumir cada nit despertar-se quan ell ho demana.
Molt bé, doncs ben tornat. Contents que siguis aquí, se t'ha comparat amb una samarreta blanca al principi del programa. No em facis cas.
T'ha sabut greu, Pau, o m'has entès? Sí, clar,
que havia sabut greu. La veritat és que avui m'atura molta gent aquí a la ràdio i no he sentit el que heu dit. Llavors m'ho han explicat diverses persones i m'està costant de desxifrar el missatge.
T'ha costat a tots.
Sí,
no.
Que ets un clàssic, que ets un bàsic que mai em balleix i que sempre va bé de tenir l'armari.
I que transmet seguretat.
Que cada dia tu pots posar una samarreta blanca i anar bé, saps? Que es pot combinar amb tot.
Moltes gràcies. Us diré una cosa, ara que debatíeu sobre OT, ja que vinc a portar dades, molt ràpid.
Per fi el periodista.
És a dir...
No sé com hem aguantat.
S'ha aturat molt, hem dit tantes fake news.
Quan es va acabar la primera temporada d'OT a Amazon Prime Video, a la roda de premsa de balanç, es va dir que hi hauria aquesta segona temporada. Això era al febrer. Però al març, al cap de poques setmanes, es va acomiadar, es va destituir la que era la directora d'Amazon Prime Video. I un dels arguments era que potser OT no havia anat tan bé com s'havia venut. I no era tan rendible.
Es va rebotar una mica amb les dades del consum online i aquestes coses.
L'audiència i tot això. Clar, clar, hi ha dubtes a canviar la direcció.
De si ho tornen a fer Amazon Prime o si torna de nou a una tele més tradicional, no ho sé.
La Noemí, en l'entrevista amb l'Albert Riera, deia si l'any que ve es fa OT, com dient, no està confirmat del tot.
Clar, bueno, hem de veure
però bé,
com
no
fan.
Ho sabem.
Bé, en tot cas, Pau Espart, ben tornat.
Gràcies.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
De seguida hem de parlar d'un personatge que aquests dies ha tingut una mica de polèmica.
Momentos en los que me siento más y otras veces que me siento menos cómoda con la situación, con la experiencia en general. Y aquí mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen. Y no me veo en la final, así que me voy.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Que me voy.
¿Y te vas?
Sí, me despido.
¿Ahora mismo?
A estas horas, así, cojo y me voy.
Aquest és el moment que una de les concursants de Masterchef anunciava que marxava i Jordi Cruz no va estar a l'alçada, segurament, a l'hora de dir-li adéu. Per què és notícia, Jordi Cruz?
Perquè es casa.
Ah?
Es casa amb la seva nòvia des de fa molt de temps. No va dir la Núria Conillera, dic no, aquesta és la de Xavi.
Aquesta, sí, no, ja
la Rebeca Lima. I es casen a Blanes. Bon. Il·lusió, això, a mi.
Amb el teu poble.
Hi hauré d'anar, espero que em convidin.
Sí. Estan preparant les invitacions.
De seguida, tots els detalls que en coneixem de com serà aquest casament i també comentarem els negocis de Jordi Cruz.
Que en té uns quants, eh? Diverses empreses, diversos restaurants i potser cobra més a la tele que a la cuina.
Bueno, ara ens ho expliques.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Falten 6 minuts per 3:15 del migdia. Ara expliquem el casament de Jordi Cruz a Blanes, però abans consta que t'ha arribat una informació que vols compartir-nos,
sí,
Juliana.
Sí, tenim informació sobre un esdeveniment que és molt important aquí a Catalunya.
Uh-huh.
Un moment crucial per inaugurar els nostres estius, diria, oi.
Val.
I és que hem pogut saber que s'està rodant, o s'ha estat rodant fa molt poquet, el famós anunci d'una de la marca de cerveses més famosa que tenim aquí.
Mm. Sí, jo crec que estem situats.
No cal dir el nom, tampoc. No,
fàcil de deduir.
Sí.
S'ha estat gravant aquí a Catalunya, almenys una part, i podem avançar...
Ai, Déu meu.
Que un dels protagonistes
sí?
serà un actor de la Societat de la Neu.
Oh!
Doncs molt bé, ben triat,
qui,
no?
Qui per això? Perquè estem parlant de l'Enzo Bogrinsic.
O d'en Santi Baca.
Jo crec que no, però no ho sé, això ja. O sigui, l'única
és que
informació
jo no conec els altres, eh?
És que serà un actor de la Societat de la Neu.
Et dic una cosa, Hi ha molts actors de la Societat de la
Neu.
Mira,
el Matías Recal, el Felipe González, Agustín Pardella, Juan Caruso, Esteban Cucur, Francisco Romero, és que no acabarem
aquests
mai,
Aquests detalls encara no els
Normalment aquests anuncis picant amunt, amb personalitats i cares molt conegudes.
Home, i l'Enzo seria una aposta. Molt també diré, l'Enzo...
La cara protagonista de la Societat de la Neu.
Però... Ja estic d'acord, l'Enzo ha estat a la muntanya. Jo el segueixo a Instagram i recentment va penjar fotos d'unes muntanyes nevades dient que sempre estaria connectat amb les muntanyes. No desmenteix ni confirma tampoc que hagi estat també per aquí i que ho hagi mantingut en secret.
Perquè sempre pot ser de l'escola de la Laura Escanes que ho publica tot un cop ja passat. També és veritat que l'Enzo últimament ha estat dient que allò de sector potser ho vol deixar una mica ara en stand-by i que no vol fer més pel·lícules i tal, però no sé si això també inclou la publicitat.
I recordem que en Santi Baca, que el vam entrevistar en aquest programa, és un dels actors de la Societat de la Neu que està instal·lat a Barcelona. Això també donaria certa proximitat amb aquesta marca de cervesa.
Jo el Santi Baca me l'estimo moltíssim.
Però no és...
Clar, és un nom molt menys gros. O sigui, sí. Entrar per una porta molt més discreta.
Va ser l'any passat que era la Batial.
Sí,
però... Sempre és el nom de moda.
Té pinta un Enzo,
el que passa que si hi ha una mica de guió, en Santi Baca potser pot defensar en català, perquè s'acostuma a fer la versió en castellà i en català.
No crec que això sigui un problema.
Pau, si va venir la Dakota Johnson un any, l'actriu de 50 ombres d'en Grey, ho va fer tot en anglès, li és igual.
Tinc més informació, eh? Digues.
Sí.
Sabem que la cançó que sona en aquest anunci és aquest hit.
Can Boogie de Bàcara, un himne.
Noto ja la sal a la pell.
Però aquesta cançó, molt estiu.
Però és aquesta cançó o una versió?
Jo crec que deu ser una versió.
Cantada per qui?
Ah.
No,
tot aquesta... això, escolta, també hem de deixar alguna incògnita per aquesta pobra gent.
Sí, que
ens sorprenguin per algun cantó, no, també, eh? Però això és el que podem avançar de moment. Aquests són els datos que tenim. Boníssim posar un actor de la Ciutat de la Neu al mig de la platja.
És veritat que aquella...
Sí.
És un giro que no t'esperes.
Fora de context.
Quan hem d'esperar aquest anunci? Quan surt normalment? A finals de maig? Principis de juny?
No, juny.
Sí, una mica per Sant Joan.
Sí, més o menys la setmana prèvia de...
Vaja, quan comença l'estiu.
Queda més d'un mes, segur.
Sí.
Ara ho han de muntar.
Clar, l'estan gravant encara.
Clar, clar, clar. Bueno, doncs veurem si es confirmen aquestes dues informacions, que no tinc cap mena de dubte que serà així venint de tu. Va, després de més de 5 anys de relació i un fill en comú, el xef Jordi Cruz i l'arquitecta Rebeca Lima es casaran aquest agost, Laura.
Sí, així ens ho ha explicat l'Anna de Salseo, que aquesta persona ja s'està fent un nom en el món del safareig TikTok gros.
La
neta de Mercè Rodoreda.
Sí, sí.
Que, clar, no puc parar de pensar en això. Ho penso un cop al dia, no en broma. Especial emoció perquè es casaran a Blanes, a un espai que es diu El Convent, i serà un casament molt íntim, del qual ni tan sols s'ha desvelat la data, no se sabrà quan es casen, no hi haurà mitjans de comunicació, i el banquet anirà a càrrec de Nando Jubany.
Per tant, sabem, El Convent de Blanes i Nando Jubany, que són dos elements que també hi hem vist en altres casaments i esdeveniments de famosos.
Per mi sinto tensió, eh? Perquè la seva companya de jurat, Samantha, té un servei de catering.
Però deu ser que no la vol molestar.
Perquè deu...
No la vol fer treballar,
però és convidada.
Que, escolta, et diré una cosa, vull dir que ella té el càtering, però no serveix els canapés, eh?
Però jo també apostaria pel Jubany, perquè a més m'han dit que ell serveix molt de menjar.
No, jo diré perquè està connectat el tema del Nando Jubany amb El Convent. Ara us ho explico. A part, el Nando Jubany ha cuinat per moltíssima altra penya. Està molt de moda. Va fer el menú dels casaments del Marc Piqué, del germà del Gerard Piqué, de la Rosa Clarà, la dissenyadora de vestits de núvia, el catering de la cimera entre Pedro Sánchez i Macron. És que, clar, unes coses, el Jubany també, tots els papers
de l'auca. I allà girant hamburgueses, ell, que jo tinc amics que l'han contractat pel seu casament, que també ho pots fer si no ets famós. I que ell mateix et gira l'hamburguesa.
A mi m'ha fet una truita a la People in Red de l'any 2014, que encara es deia la gala contra el SIDA, que en Jubany va fer la truita, i molt crua, per cert, però vull dir que...
Però que a tu no t'agrada gens, però a mi, per exemple, m'encanta.
Però no vaig gosar dir-li, passa-me-la una mica.
Home, no, no li pots dir això
a
Nando.
Jo no li puc dir a en Nando com ha de fer una truita.
Però és molt d'estar per casa, no, en Nando? Jo quan l'he vist així fent declaracions a mitjans...
Però a mi això m'encanta d'ell, o sigui, crec que és el que és guai, no?
I que sembla que no sigui tan ric com deu ser.
Efectivament.
Vull dir, deu haver fet una de pata, que només amb les croquetes que ven aquí...
Treballa molt, també.
Home, treballa moltíssim, ha de facturar molt.
També té molts locals i també inverteix molt.
Ha de fer molts diners, està clar.
No sé si té tot invertit.
I també té una mena d'agència d'esdeveniments que es diu Jubany Events, per no complicar-se gaire la vida, amb una web on ja hi ha diversos espais per celebrar casaments que jo crec que deuen tenir algun tipus d'acord. I un d'aquests espais, precisament, és El Convent de Blanes. També hi ha un mas al Montseny, a la Plana de Vic també té diverses cases, però El Convent jo crec que té una mena de conveni amb en Jubany i per això està tot relacionat i potser per això no li ha dit a la Samantha que li faci el càtering en Jordi Cruz.
I escolta'm, com és aquest lloc? Què en sabem? Perquè tu ets de Blanes, no sé si has anat alguna vegada.
Doncs mira, Roger Grandell, aquí faig la meva reivindicació. No he estat mai dins del convent de Blanes perquè és una finca privada, tot i que sigui patrimoni històric de Catalunya.
Ostres!
Per tant, allò, el camí de Ronda, per allà no passa.
No, està com tot tancat i barrat. També em sembla que hi ha un accés a la cala Saforcanera, que és una cala on a tot arreu posa només s'hi pot accedir per mar. Mentida. S'hi pot accedir per terra, què passa? Que tot és finca privada, en part pel convent. Però vaja, una reivindicació local que jo avui havia de fer.
No, no, queda feta. Sí.
I és una mena de fortalesa, és un convent que es va construir al segle XV i van entrar uns frares caputxins, que es veu que estava molt de moda en aquell moment, que hi havia molts frares caputxins per tot arreu, però ja el pati estava una mica revolucionat, amb molta revolta, molta guerra, aquell convent el tiraven a terra cada dos per tres i al final van dir, mira, marxem, i es va acabar convertint en un mas senyorial on hi han anat passant diversos burgesos i ara s'hi fan, bàsicament, casaments, esdeveniments i coses d'aquestes de luxe.
Preciós, per les fotos que ens estàs ensenyant aquí, Lio. És una cosa fantàstica.
Blanes és molt bonic,
No volem ser nosaltres qui portem el turisme allà, però és preciós.
Potser sí que s'hi haurà d'anar. El portal de la Costa Brava sap un greu quan em diuen és el Maresme. No.
Està molt
no
a
us equivoqueu.
Està molt a
i arriba la Renfe, no sí. És el Maresme? No. Dato interessant sobre aquest lloc, que també s'hi van casar Xavi Hernández i Núria Conillera.
Ah!
Va ser això el 13 de juliol del 2013.
M'ha fet il·lusió. Tampoc podeu portar massa res més.
No, perquè vull que m'ho desenvolupi, Lala.
Volíem més datos.
A quin any va ser això, aviam?
El 2013, fa més de 10 anys. Jo recordo de veritat aquell dia, pell de gallina, perquè estava tot el poble. Allò que saps que hi ha com una cosa a l'ambient de... N'està passant una de molt grossa, que diria la Juliana.
Sí, un esdeveniment important.
Doncs clar, és que per allà teníem, jo què sé, a Leo Messi, Iniesta, Jordi Alba, Pedro, Oleguer, Víctor Valdés, David Villa, el Busquets, el Laporta... Bé, tota la claca major del Barça i de la professió, perquè també hi havia gent que no era del Barça, però que suposo que devien conèixer Xavi de jugar a futbol i del món. Es van casar al Jardí Botànic Mari Murtra, que està just a l'altra banda de la cala, i després el convit el van fer al convent amb 200 convidats. Allò va ser molt públic, No va ser com el casament del Jordi Cruz, hi va anar moltíssima premsa, hi ha moltes fotos del carrer tallat... Bé, en fi. I aquell dia no hi havia Gerard Piqué.
Per què no?
Sap molt de greu, perquè estava de vacances, es veu, igual que el Puyol i no sé qui més, que vaig pensar, home, tios, no us
mal
podeu
per
planificar una mica per poder anar al casament de Xavi.
Estàs forrat.
Targeta vermella, per
sí,
mi.
Sí, una mica estrany, això. Bueno.
Sí, no hi eren. Aquell dia no hi eren, però a mi m'estranya de Gerard Piqué, sobretot, perquè ell té un vincle amb el poble, que és que els seus avis hi tenen una casa que diu la llegenda urbana, jo no ho he vist mai, però m'encanta pensar-ho, que tenen una piscina amb l'escut del Barça al fons.
Oh,
com l'Iniesta?
L'Iniesta també el té, sí.
Que bo, això. Llavors, jo crec que Piqué deu una força Blanes i, de fet, un any va venir a la missa del Gall amb la Shakira i no sabeu la gozadera que es va liar.
Home, és que tu creus... És a dir,
jo no vaig mai a la missa del
la
Gall.
La Shakira sense entendre on l'havien portat.
No té cap sentit. O sigui, és que és de distopia imaginar-te la Shakira a la missa del Gall de Blanes.
No.
És una meravella.
Sí.
Jo no hi he anat mai a la vida, menys aquell dia que em van enviar un WhatsApp i em van dir la Shakira està al plaça d'Església i vaig dir me'n vaig corrent de casa a mi.
Soc de bota.
I van anar més d'una vegada junts perquè em consta també que es van allotjar a un hotel de Blanes que té una platja i que se'ls va veure tots dos, prenent
el
sol.
Podria ser Santa Marta.
A la platja.
Que enamorats van
podria
estar.
Ser.
Com han canviat les coses,
podria
Déu
ser.
Meu.
Ai,
quin
ser.
Greu. En fi, el dia del casament de Xavi podria haver passat, però no hi era. Però jo crec, i aquí em vaig a tirar el triple, que potser Gerard Piqué encara pot viure un casament al convent, que podria ser el seu propi.
Per mi falta de respecte. Ho és amb la Shakira o res.
Ara mateix està amb la Clara Chia, que és una noia molt jove que fa tota la pinta de casar-se al convent. Em dius, quin tipus de persona es casaria al convent? Clara Chia.
Sí per que
tant,
fa parella.
M'encantaria que es casessin allà i que tornessin a armar un Cristo de Déu com el dia que es va casar Xavi.
Tres àlbums et trauria la Shakira d'això,
Home,
i faria bé,
Se bañaran en la playa que nosotros hicimos antes.
Fueron a la missa del gallo como
yo. Tornem a Jordi Cruz, sisplau, que ens estem desviant. Pau, tu deies que has investigat els negocis de Jordi Cruz. Un dia potser haurem d'investigar els de Nando Jubany, perquè aquí s'ha dit que només amb les croquetes ja podria viure.
A mi m'ho va dir una persona, això, però clar, ho he de saber,
Com el Bustamante amb les colònies.
Bueno, a vegades hi ha aquestes llegendes urbanes que s'han de comprovar. Però anem a Jordi Cruz. Clar, el veiem a la tele, sabem que té un restaurant i no sé on té muntat.
Quatre restaurants.
Mare de Déu.
Dedica, diu, 35 setmanes de cada any a fer gravacions per la tele i encara té temps per escriure llibres. Els quatre restaurants són tots a Barcelona. Diria que el més conegut i també més car és l'Àbac, té un 4,4 a Google i el menú degustació val 295 euros.
Bé, un dia us explicaré.
L'has provat?
Sí.
No et va agradar?
Sí. Per res, en el top 5 o 10 dels millors restaurants on he anat.
Oh...
I n'has provat algun altre, de Jordi Cruz?
Sí, de Michelin. Ah, de Jordi Cruz, sí. Un que està pel Born.
clar, no sé, per ubicació no ho sé, perquè la resta són la Tempo, 150 euros, el menú, l'angle, que és 185, i el Tens, que aquest és de tapes, però
sí,
també té un menú de degustació més econòmic de 70 euros. Entre els quatre suma 5 estrelles Michelin, tot i que va perdre una, justament, a l'última gala. I el tema és que els restaurants els gestiona amb diverses empreses, que a més algunes estan a nom seu i d'altres no. Això ho complica molt, per saber allò quan factura Jordi Cruz cada any.
Però les que no estan a nom seu vol dir que estan a nom, rotllo, d'alguna altra empresa que és seva o que té altres socis?
Té socis. Val. Per exemple, ell sí que té allò, el seu nom vinculat, una que es diu Restaurant L'Angle, ja podem deduir que es dedica a aquesta empresa, una altra que és de, es diu Vacuum Foods, això més amb productes d'alimentació que comercialitza, però el digital On Economia diu que Jordi Cruz té un soci que és Josep Maria González Simó, nascut a Lleida, que és qui administra les empreses Restaurant Àbac, Orecangle i Simó i Mas Restauració. I a partir d'aquí, doncs clar, té molts negocis Jordi Cruz i, a més, repartits, i això ens complica doncs saber allò quants diners guanya, però, per exemple, de l'empresa de l'Àbac, només aquesta empresa havia facturat més de 5 milions i mig en els últims comptes, amb mig milió d'euros de benefici. Per tant, li va prou bé al restaurant L'Angle, que sí que està al seu nom, doncs la facturació va superar el milió d'euros, i fa 5 mesos, al novembre, va passar pel suplement, i en Roger Escapa li va preguntar a en Jordi Cruz si és més empresari que cuiner.
Jo sóc un pelagamba, sóc un cuiner, i el meu valor és la cuina, i el meu valor és fer plats nous, i la gestió, que també l'he apresa, perquè m'agrada saber fer, doncs m'he donat compte que hi ha altres persones més qualificades que jo per fer gestió a la meva pròpia empresa.
Ell no s'ocupa dels números.
Per cert, que l'exparella de Jordi Cruz van deixar-ho. Ell va començar amb la Rebeca, amb qui es casarà ara, però es va mantenir ella com a cap de sala del restaurant Àbac.
Per tant, han seguit
compartint... Ens encanta. No sé si era exacte, en la línia de Laura Grau de viure el 2100.
Gent avançada, gent
avançada.
Portem
bastants dies de gent avançada, eh?
Home, algun dia havia d'arribar, noi, doncs sap greu.
Ha d'haver-hi gent... Estem fent el clic en aquest país.
Sí, home, no està la Laura Grau sola el 2100.
Espero
allà en un banc mirant a l'infinit sola, hi ha altra gent.
I hem d'arribar tots juntets de la mà, aneu-vos actualitzant, eh, nois? Això que feu de bloquejar els ex i aquestes coses que fa la Juliana, jo crec que està passadíssim.
La Gabriela, la ex del Bad Bunny, l'ha deixat de seguir. Jo, en canvi, ja no estic a l'equip de la Gabriela, estic mirant tiquets per viatjar al 2100, també.
I trobaràs en Jordi Cruz i la Laura fent allà una birra esperant que arribem tots.
A la Marta Rimbau, exacte.
Ell defensa, de fet, en aquesta entrevista, que no acomiada gaire gent, que només ha fet fora un parell de persones en tots els anys que porta de professió. I per
amb moltes polèmiques pel mig per allò dels estudiants sí. En pràctiques,
exacte.
També.
Sí, també, també. El fet és que, clar, moltes setmanes de l'any les dedica a Masterchef. I la pregunta és, guanya més diners amb els restaurants o amb la tele?
El nostre restaurant és molt rentable perquè està molt ben gestionat, però la tele i el que ve associat, que és la imatge, es paga molt bé. Passa que després ve Hisenda i et fot una bufetada que et quedes tonto, però es guanya més diners a la tele. Al final de l'any, si analitzo una cosa i l'altra, doncs no ho sé, perquè no m'ho miro tant. A mi els diners em preocupen relativament.
Això és el que diria algú que té molts diners.
Això ho diu algú ric,
no? Vull dir, sí, algú sí, que va una sí. Mica justet mai diria, no, a mi els diners...
També és veritat,
pesa
la tele pels restaurants i pel... No? I el pastís que té a la cuina.
I que també fa una de publi. Vull sí. Dir, no sé si l'heu vist anuncis sí. de televisió i també al seu sí, Instagram, que sí. Ensi pastes gallo, que si no sé quines altres marques.
I que està a la tele pels restaurants, però els restaurants també li funcionen perquè està a la tele.
Clar, ara ja tot depèn d'una cosa, ja no saps on comença i acaba.
I de fet ell ho diu, no?, que a part de la feina de la tele, també és això de la imatge que fa anuncis, és imatge de marques, de campanyes, però sobre Masterchef, en concret, sabem el que cobra i són 10.000 euros per cada episodi. Clar, què passa? Masterchef es fa molt. Té l'edició normal, la de famosos, la de nens, i l'any passat van ser tot en conjunt, amb les tres edicions, 43 episodis, per tant, va ingressar 430.000 euros només de Masterchef. Són diners, i ell defensa que és perquè treballa molt.
Fruit del pencar és que tens diners. I com que no sóc una persona ostentosa, ni al contrari, em sobraria molt del que guanyo.
No li falten diners, jo diria que reconeix bastant.
Una bona herència que deixarà el seu fill, no?
Sí, perquè diu que no és mal gastador, no? Per tant, deu tenir un coixí... Bueno...
Important.
Sí, 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 sí,
sí. I, a més, està ampliant els negocis amb una marca de carn.
També estic tenint una marca de carn a baixa temperatura, que l'estic traient perquè a casa he fet un curro per intentar de fer proteïnes sense oli, sense greix, amb coccions perfectes, que només ho puc fer jo a casa.
Quin món, eh?
Quan arriba a casa, posa a coure carn a baixa temperatura.
I sempre em sorprèn, amb el seu català. Sempre me n'oblido que té aquest català tan ben parit. Mira.
No, mira.
Sí, no, no. Ell, de fet, el parla sempre quan l'entrevisten en català. Es defineix això com a cuiner, però jo penso que no para de treballar. És bastant workaholic. I diu que l'únic dia que fa festa de la setmana és el diumenge i que encara aprofita per fer directes al seu Instagram el
bé,
diumenge.
Molt bé, clar que sí.
Sí, 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 si tots just van parir i ja estava fent un directe a ell per celebrar l'arribada del nen, que dius, vols dir que has d'estar aquí cuinant un pastís de nata? En comptes d'estar amb la teva dona que recent parida, que per favor. Amb els punts encara, si sisplau.
Doncs sobre les xarxes us diré que podria tenir, òbviament, amb els diners que guanya un community manager, però assegura que se les gestiona ell.
Penso que si algú et segueix a tu, vol que et siguis tu qui penja les coses. És un raonament molt senzill. Segurament, si tingués una persona, segurament aniria molt millor a nivell de xarxes socials. Però no em dóna la gana. És la meva forma de pensar.
Jo crec que li costa delegar les coses, eh?
Sí, anava a dir, crec que ningú s'ha mort perquè una persona li penja un reel.
Mira, en Cubino li porten, i ben bé que va.
Bueno, ah, sí, en Cubino li porten.
En Cubino, sempre que li comento que em fa patir si li han hackejat l'Instagram perquè sembla que en comptes d'ell hi hagi un Ken allà a les fotos que dic, Cubino, aquest no ets tu.
Li posen
Jordi
filtres.
Cubino d'Eufòria, que us recomano que entreu al seu Instagram perquè és fantàstic. Ell explica que ell això no sap ni de què li parla.
L'agència, la seva empresa.
Una agència de Madrid, diu.
Sí, li porta.
Ell aquest tema no...
Ell està per la música, llavors li porten Instagram i pengen els quadros que
pengen. I l'Aitana també explica que li porten l'Instagram també, que ella no hi entra mai, que té una tablet on de tant en tant entra a l'Instagram, però que en el seu mòbil no té les xarxes socials per desconnectar. L'Instagram de l'Aitana potser està més vendut que el de Jordi
Cubino. No em crec res. Paper de plata per mi.
El tema és que no tots els negocis de Jordi Cruz sempre li surten del tot bé, perquè, per exemple, va intentar exportar la Tempo a una fortalesa de Sant Julià de Ramis, on va aconseguir una estrella Michelin, i al final va haver de deixar-ho, i ara és un negoci que s'han quedat els germans Roca, que just aquesta setmana han anunciat com serà doncs aquest nou espai. I només per acabar, dir que Jordi Cruz no es planteja fer el salt a Madrid, que té els restaurants a Barcelona, diu que està molt bé aquí i que és crític, això sí, amb alguns polítics i amb les gestions que han fet.
Mm-hmm. Molt bé.
I en canvi ha lluat d'altres que estan a Madrid, penso, eh? Això sí. Em sona algun titular que va rolar molt. Sí.
Més Ayuso que no tant Colau.
Odia pagar impostos. Vamos.
Nois, ho deixarem aquí. No? És interessant aquest tema.
És interessant, però mira, no tenim temps. Què li molesta pagar impostos?
Hi ha els blocs electorals, nois, que diumenge, qui vulgui, doncs podrà anar a votar. Pau,
que vagi bé.
Records a la família i amb en Ferriol i ben tornat.
Hòstia, sí.
Fins demà a la una, que vagi molt bé. Adéu.